Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Este libro quiere ser una plataforma de lanzamiento para que te ilusiones de nuevo con la vida. Tu vida. Tu situación actual es un nuevo punto de partida, un nuevo camino con todas las dificultades, pero también el único que tienes, y sea este como sea, sigue estando lleno de posibilidades. Se trata de un nuevo camino desde donde empezar a andar.
Doncs aquest primer camí i aquestes primeres línies formen part del llibre Cómo vivir una enfermedad incurable, una obra que ens ensenya com mantenir una actitud positiva mentre es pateix una malaltia. Amb nosaltres avui a l'estudi tenim a la Carolina Torres, que és l'autora i és la protagonista d'aquest llibre. Carolina, bon dia.
Bon dia, Raquel.
Primer de tot, explica'ns una mica quina ha estat la teva història. Tu eres professora de Pilates, ets biòloga, o sigui, eres una dona superesportista, vitalista, i de cop i volta, un dia, et diagnostiquen una malaltia.
Sí, jo ja, anys previs al diagnòstic, ja me notava cansada i amb fatiga. El cap de setmana no sortia, i ho atribuïa una mica a la meva vida a Barcelona, perquè era molt activa professionalment. I bé, no acabava de fer prou cas al que em passava, no?
O sigui, el teu cos et donava senyals d'alerta, però no l'escoltaves.
No sabia ben bé, no ho acabava d'identificar. Ho atribuïa al tipus de vida, potser.
Ara anirem desgranant la teva història, però clar, només sentir-te ja podem dir que tens els teus orígens a les Illes, no? A les Balears. D'on ets? I una mica explica'm com és que has acabat aquí, a la nostra ciutat, a Sabadell.
Sí, jo soc de Ciutadella de Menorca. Ja als 18 anys vaig venir a Catalunya per estudiar Biologia, i feia 15 anys que vivia a Barcelona. Vivia en un piset al Raval. I bé, després, el 2016, la meva germana es va posar malalta. Ella ja tenia un tumor cerebral, però n'hi va sortir un altre. I bueno, ja al final del 2016, a l'estiu, va anar a viure ella a Menorca, que volia acabar els seus dies allà, i jo vaig deixar una mica ja la feina de professora de Biologia per només fer Pilates. I me vaig poder permetre els dos últims mesos deixar també Pilates i estar amb ella en el seu final de vida. Després, això, es va morir ella el 4 d'agost del 2016. Al setembre vaig tornar a Barcelona per continuar amb el centre de Pilates, però me trobava molt malament, tenia vertigen, marejos, i no podia continuar.
I llavors...
Llavors vaig tornar a Menorca. Bueno, al cap de mig any m'ho van diagnosticar a Mallorca, a l'altra illa, perquè ho atribuïen al dol de la meva germana i a la seva malaltia, tot aquell cansament, com si fos
una cosa anímica,
emocional,
sí.
I clar, per això van tardar tant amb el diagnòstic, perquè no em volien fer proves cardíaques, ho atribuïen a un tema emocional. Bueno, bé, després del diagnòstic i 3 mesos ingressada, vaig tornar a anar a Menorca, però a mi me tirava molt Catalunya, perquè realment hi he fet quasi bé 20 anys. I la Montse me va estirar una miqueta cap aquí a Sabadell. Jo vaig deixar el meu pis a Barcelona, al Raval, perquè ja no podia viure sola. I, sincerament, la Montse es va volcar a tot nivell, perquè jo en aquell moment ho havia perdut tot. La feina, la meva germana, la meva salut. No em quedava res, excepte aquelles poques persones que m'estimaven incondicionalment.
I una d'elles és la Montse Barderi, que normalment els divendres també col·labora al matí amb l'entrevista sorpresa amb ella, i que t'ha ajudat precisament,
molt.
No només a nivell vital, sinó també professional, perquè t'ha ajudat a escriure aquest llibre.
Moltíssim. Sí, la Montse ha estat un suport i ho segueix sent. Vull dir, amb ella els projectes continuen, la vida continua i bueno, la veritat és que tenim un vincle bonic, tant per fer coses a tema professional com també seguir cuidant-nos a nivell de salut.
Doncs des d'aquí una abraçada per la Montse, que segur que ens estarà escoltant. Llavors, comença tot aquest periple en què tu et trobes malament, que els metges doncs, no et volen fer doncs, aquestes proves. Quan i per què? Doncs al final diagnostiquen la malaltia. I quina és aquesta malaltia?
Al final m'ho diagnostiquen perquè m'envien a l'hospital per un atac d'epilèpsia. Bueno, en fi, jo ja sabia que no era ni epilèpsia ni trastorns emocionals. Tenia el cor molt malament perquè me notava molt sorolls entre els pulmons i el cor. I allà, dintre el llit, vaig tenir dos síncopes més. Dues pèrdues de coneixement, una orinant i l'altra, bueno, intentant sobreviure. És que no em podia ni aixecar, no podia ni caminar. I van veure que el cos parava. Llavors van cridar una cardiòloga, i que estic molt agraïda perquè ella va veure que tenia una malaltia greu cardiopulmonar, que es diu hipertensió arterial pulmonar. Immediatament amb l'avioneta em van enviar a Palma de Mallorca, que és l'hospital de referència de Balears, i on podien tractar-me, bueno, fer el que poguessin fer perquè ja estava molt greu.
I llavors, quin és el veredicte de la malaltia? Quina malaltia pateixes?
Hipertensió arterial pulmonar.
És una malaltia que també doncs, han qualificat com a incurable, no? Com et fa sentir això?
Sí, és incurable i progressiva. Bé, al principi va ser horrorós. Ja que tingués una malaltia, va ser un cop molt dur i després ja al cap d'un mes, com van dir, que era incurable, progressiva, greu, d'esperança de vida inferior i que m'estaven fent tot l'estudi pel trasplant de coll i pulmons, bueno, això ja va ser una barbaritat, la veritat. Que em caigués tota aquesta notícia, em va dir el metge de tu a tu, un mes després de sortir de la UCI, perquè vaig ingressar tan greu que, bueno, no sabien si me n'en sortiria, al final me'n vaig en sortir. Doncs el cop ha estat molt fort i ara han passat un any i 8 mesos i ja ho accepto millor, ho estic començant a acceptar. Fins ara, bueno, era una mica molt viure el dia a dia, estar molt agraïda per viure una segona oportunitat, perquè realment vaig ingressar morta i he tingut experiències properes a la mort, i llavors després, tot i que no pugui córrer o no pugui treballar actualment, doncs estic viva, no? I amb aquesta oportunitat de viure amb tot el que comporta la vida.
Clar, de fet, precisament, el teu llibre transmet això, molt optimisme, no?, malgrat aquest entrebanc. Com passes de rebre doncs, aquesta notícia, acceptar-la, tot i que estàs en procés, com dies, i suposo que també va dies, i a decidir, doncs mira, faré un llibre i explicaré les meves vivències.
Doncs perquè el procés va ser tan fort com màgic, d'arribar a una salut molt decadent i realment a un cos pràcticament mort, a veure una possibilitat de viure. Aquesta transició m'ha donat molta curiositat per saber què passaria si intentava viure en plenitud, en totes les possibilitats noves que tenia, les quals, mica en mica, he anat descobrint i segueixo anant descobrint. O sigui, és un canvi radical de vida, és una nova vida, perquè, evidentment, no puc fer el que feia abans, però, en canvi, puc fer altres coses o simplement no córrer per voler sentir-me molt bé o voler tenir grans objectius, sinó des de l'acceptació i fer del dia a dia el millor lloc del món. Creia que aquest canvi en mi, aquesta nova perspectiva d'abraçar la vida de nou, de viure una segona oportunitat, i tota l'experiència mereixia ser transmesa a altres persones per ajudar-les, perquè un diagnòstic com és el d'una malaltia incurable et semblant al de la pèrdua de qui més estimes. S'ha de passar un dol en totes les fases, que hi ha molta ràbia, frustració, et demanes per què t'ha passat a tu, tens sentiments de culpabilitat, I bé, jo tot això ho he passat i hi ha dies que encara m'acosta, sincerament. A partir d'aquí, amb la Montse Verdera hem creat un mètode de vida bàsicament per ajudar les persones. I com tu deies abans, des de l'optimisme i sobretot l'esperança, perquè quan hi ha vida hi ha esperança i si hi ha esperança hi ha vida. Vull dir que és un mètode vital per ajudar totes aquelles persones que de certa manera en forma de sentència s'han etiquetat com d'incurable, no?
Clar, explica'ns com has dissenyat, no? O com heu dissenyat doncs, aquest pla, aquest mètode de vida per la gent que pateix una malaltia d'aquest tipus o fins i tot per les famílies, no? Per la gent de l'entorn.
Sí, jo ja era professional d'ensenyaments sanitaris, concretament de cures auxiliars d'infermeria, i en els meus alumnes ja els ensenyava a realitzar petites mobilitzacions en els pacients enllitats i en cadira. També com havien de respirar ells com a cuidadors i com ensenyar a respirar el pacient malalt per intentar prevenir dolors musculoesquelètics afegits a la seva patologia. A partir d'aquí, dels meus coneixements i la meva pròpia investigació amb el mètode Pilates i rehabilitació, doncs aquesta part ja la tenia bastant treballada. També el tema d'alimentació i en base a la meva vivència amb la Montse van crear tot el tema més ètic partint ja d'una persona noble amb una ànima neta, intentar crear un sistema de vida terrenal que complementi el tractament mèdic.
Clar, el llibre es divideix, podríem dir, en tres fases diferents. Explica'ns quines són aquestes fases i per què has fet aquesta estructura.
Sí, aquesta estructura és en base a la meva vivència. Són totes les fases en què et pots trobar i aprofitar la malaltia per assentar unes bones bases a una nova vida que t'espera. La primera fase tracta una mica de posar-nos amb els peus al terra i assumir aquesta nova situació a tot nivell.
L'acceptació.
L'acceptació, i parlo de preacceptació perquè jo en aquell moment, un any abans, estaria encara en preacceptació. Jo creia que em podria curar. Aquest diagnòstic incurable no l'acceptava encara. Llavors, tracta el sentiment de culpa, el sentiment de fracàs vital i li dona la volta a tot això. Perquè parteix de que la meva filosofia és de que som cossos vius i aquests poden fallar. No sempre tota malaltia és degut a un problema emocional. Vull dir, les cèl·lules fallen, són bioquímica i és molt injust, no?, que atribuir-te una culpa que realment no és teva. Sí que sempre podem tenir un tarannà diferent davant situacions, però és incontrolable perquè sempre fem el millor que podem. Per tant, aquest sentiment de culpa no existeix. El de fracàs tampoc. I el fet d'estar vius, estar indisposats a morir en qualsevol moment per una malaltia o per un accident. Inclús hi ha persones que no tenen cap malaltia, però anímicament estan com morts. Per tant, és donar-li la volta a tot això, també explicar, donar a entendre que és molt important l'entorn, tenir una habitació maca, molt neta, amb coses boniques que t'agradin, és a dir, que el dia a dia sigui el millor lloc del món, no? Amb un sofà bonic, com unes flors, una cafetera, una tetera, que faci sentir casa a casa, fer d'aquelles petites coses quotidianes els millors plaers i no oblidar l'autocura. A vegades, mira, sembla que estem malalts i no tenim de tastar guapos, no?, per dir-ho així. I no, promou molt l'autocura, la cura personal, la teva imatge, i d'aquí també es desencadena tot el tema de cura física. Pots estar malalt, però també pots fer exercici físic, encara que sigui només mentalment.
I aquestes són les estructures.
Sí, aquestes. Després ve quan ja tens les bases assentades, també saben quines persones comptes, perquè clar, no tothom t'estima després d'una malaltia incurable. Entres més ja en l'autoconeixement. És a dir, establir les prioritats bàsiques, el que és el problema del que són les dificultats, el problema és la malaltia, per tant, tota la resta de dificultats, eliminar-les i intentar simplement relacionar-te amb les persones i les coses que et donen benestar i et fan sentir més segurs i no compliquen encara més aquesta situació nova que tens. I després ja d'aquí remarco molt tot el que és el camí ètic, desenvolupar totes les qualitats ètiques, ja que sent millor persona amb unes bones bases t'ajuda després a disfrutar de la vida a través de la cultura o d'aquelles coses que sí pots fer.
I gaudeixes tu, ara que ja podríem dir estàs en aquesta tercera fase d'aquests plaers, d'aquesta cultura, d'aquest doncs, intentar doncs, acceptar, no?, el dia a dia?
Sí, la veritat és que sí. Sí, jo sóc molt, molt feliç. La veritat és que sóc feliç sota, menys aquells dies en què realment estic molt cansada i t'entra una miqueta de frustració, però la qual després d'un any i 8 mesos ja la porto moltíssim millor. És a dir, em quedo a casa, llegeixo, encara que sigui al llit, veig una bona pel·lícula amb els meus gossos i ho gaudeixo. Vull dir, gaudeixo del temps que tinc, perquè sé que el dia següent o d'aquí 2 dies tornaré a tenir energia doncs, per fer un passeig, anar a caminar o el que sigui. Vull dir que m'aprenc els temps de descans i d'esgotament, de fatiga total, com un temps de gaudir del que toca, no?
Jo sóc molt fan dels gossos, de fet tinc un, i m'ha agradat molt un capítol del llibre que es diu Pon un perro en tu vida. Hi ha un canvi notable, no?, amb un gos, i explica'ns el per què.
Sí, poso Pon un perro en tu vida perquè t'ensenyen i te cuiden tant, que és com, no sé, entre bons llibres, bones pel·lícules i els gossos no necessites gaire més, la veritat. També poso l'opció d'un gat. Ara actualment també hi ha 3 gats a la casa de la Montse, on passo temporades, i també li he trobat el seu què. Tenen un poder energètic bestial. I, bueno, a mi, clar, se'm posen a sobre el pit i, bueno, i estic en un paradís. Sincerament. Ara tinc 2 gossets. Un, el capítol està dedicat a la Juna. És una tequel de pèl dur. Té un amor bestial i necessita molt caliu. Vull dir, ella busca els abraços i no sé, tenim un vincle molt potent. L'altre gosset es diu Inuk, és un salsitxa també, però ell no li noto la propietat curativa, vull dir que crec que és com les persones, no? Tenen diferents essències, però els dos són igual de meravellosos.
Clar, tot el llibre és autobiogràfic o també hi ha capítols i parts del llibre que potser doncs, has utilitzat altres experiències, altra gent?
El llibre no és el meu autobiogràfic, o sigui, hi ha un apartat, que és el meu cas, explico el que m'ha passat, després és un mètode de vida. I està tot basat en la pròpia experiència. Sí que té la base filosòfica d'Aristòtil en quant a ètica i amor, que és a partir de 2 ànimes nobles per crear un vincle on cadascuna es fa el bé. I després sí que mentre escrivia el llibre pues sí que vaig coincidir amb un llibre que realment em va impactar bastant, que és d'una autora que és la Mònica Sgustova, que va escriure sobre... El títol es diu Vestides per un ball a la neu. Tracta de totes aquelles dones supervivents als camps de concentració del Gulag. I deia que algunes d'elles repetirien aquella experiència tan dura perquè els hi va despertar la profunditat de viure en plenitud l'arrel de la vida, és a dir, de crear uns vincles d'amistat bestials, i a través d'escriure poemes i la cultura els va ajudar a superar tota aquella situació. Vull dir, descriuen que elles van viure intensament la vida i me vaig sentir en part identificada per aquest llibre, i després n'he llegit alguns altres on després d'un dolor màxim pots descobrir la bellesa de la vida de nou. O sigui, hi ha una curiositat que t'estira a viure, perquè ja saps que la mort la tens. I això, la veritat, és que ho he esbrinat amb aquest dietari de plaers que vaig fer just sortir de l'hospital.
Carolina, i explica'ns, no sé quin és el missatge que has volgut transmetre amb el llibre o quin és el missatge que t'agradaria que es quedessin els lectors que l'acaben llegint.
Que no es deixin vèncer per una malaltia incurable, perquè és una etiqueta que sembla que et sentencia per no poder viure amb altres possibilitats, i que segueixin la guia del seu cor des d'un camí ètic, que cultivin l'amor a ells mateixos, les persones que els cuiden, l'amabilitat, el respecte, ja que quan estàs malalt estàs més episodis d'ira i molt més susceptible. Doncs bé, s'han de viure, però tampoc donar-los més espai del que realment haurien d'ocupar, i fluir amb aquesta circumstància. D'aquí surt el mètode Flowing Health, fluir amb aquestes circumstàncies de la vida, no estancar-te amb les coses que no pots fer, perquè evidentment no ets com abans a nivell físic o en el cas d'una pèrdua, ja que el llibre serveix per qualsevol desastre vital que et passi, doncs estancar-te amb aquella situació negativa i que realment costa sortir-se'n i es torna de cada cop més negativa, no? Sinó que agafar totes les possibilitats que tens i viure la vida en plenitud amb el que tens, i intentar fer aquest treball personal a nivell emocional, a nivell d'ànima, perquè l'ànima és el que transcendeix, no? En el moment de morir no acaba tot aquí, sinó tots en qualsevol disgust o pèrdua ens voldríem morir, no? En canvi, tots seguim i continuem la vida. I l'important és aquest treball que fas amb la teva ànima, perquè el cos físic el deixem. I això ho dic a tot arreu, perquè és així. És així el que he viscut i és el que sé amb certesa, que l'important és el treball d'ànima. Per això, bé, tot i estar amb aquesta patologia, no li dono tanta importància. Intento que ocupi poc espai en la meva vida, demanar ajut a les persones que m'estimen, cuidar-les, cuidar-me, i bé, en fi, anar superant així aquesta nova situació, no? Que acabes acceptant-la quan veus que hi ha esperança i que hi ha una nova vida, no? Però bé, és dur, al principi molt dur, clar.
Clar, és molt dur perquè, a més, no, ningú ens ensenya, no?, a tenir cura d'aquesta ànima, i més en aquesta societat.
Sí, és molt difícil. És molt difícil perquè t'ensenyen a competir, els models d'èxit que pots veure en les redes socials, i la gent es va perdent una mica de la seva essència. Per tant, crec que és un bon llibre per totes les persones, perquè t'ajuda a situar-te en el teu jo més autèntic i proper. De fet, és un llibre per viure amb autenticitat, i te n'adones. És una gran sort estar malalt. Per exemple, jo tinc una gran sort perquè me n'he donat del que és important i del que no? I dic, ostres, quan estigui sana, quant temps he perdut amb aquelles persones o amb aquelles situacions que en el moment de morir veus que no te les emportes, que ha estat una pèrdua de temps. I això t'ho dona aquesta vivència tan dura d'estar a les portes de la mort, que saps realment que és lo important. I lo important és el teu treball intern, amb una base de bona persona. Tota la resta d'objectius professionals, situacions que han volgut aconseguir, tant materials com per nivell d'ego, no?, de sentir-nos millor, pues tot això no transcendeix, això queda.
Escoltem un altre fragment del llibre.
Ante una enfermedad podríamos decir la famosa frase de la Guerra de las Galaxias, que la fuerza te acompañe, pues necesitarás fuerza, ánimo y fe. Todos estos recursos y muchos más están dentro de ti, pero al igual que en la película, hay también constantemente una fuerza oscura, y una de ellas es pensar que la gente que te rodea tiene que pagar la deuda que la vida ha contraído contigo, debe compensar tu mala suerte. Hay enfermos tiránicos, exigentes, irritables e imposibles de complacer. Cuando te cuiden, recuerda que quien lo hace podría estar dedicándose a miles de cosas seguramente más complacenteras y escoge mejorar la vida de los demás. No, no pienses que lo hace porque es su obligación, porque es tu madre, tu padre, tu doctora, tu enfermero, algún hermano, familiar, tu pareja o tu amigo. Las personas que te cuidan sufren por ti, lamentan que te encuentres mal y harían lo que fuera para ayudarte.
Doncs ara escoltàvem aquest fragment, no? I aquesta reacció que pot tenir, evidentment, el malalt i qualsevol persona, no? De creure que tothom doncs, ha d'estar una mica al nostre servei. Ho vas viure així en algun moment? O...
Crec que al principi sí, perquè tenia molt difícil de gestionar el que em passava. De ser una persona tan activa, realment, estar 5 dies sense sortir de casa, a passar una odissea per dutxar-me... En fi, era molt més irritable i era difícil de portar. També veia que, no, que el meu entorn no m'entenia. I bé, ara intento ser molt més assertiva, demanar les coses bé, tot i que a vegades estic cansada i he de fer coses i se m'acumulen i m'irrito perquè veig que no puc fer a demanar una visita mèdica o buscar la medicació. Hi ha dies que no puc i se'm fa una muntanya, però bé, ho porto molt millor que al principi, evidentment, perquè si no, no hagués millorat tampoc físicament, perquè he millorat moltíssim en 1 any i 8 mesos i bé, crec que és un treball que s'ha de fer i forma part d'aquest aprenentatge que, per exemple, com parlàvem abans, transcendeix. Això sí que transcendeix, perquè és un aprenentatge de la pròpia persona, de la teva essència, no? I corregir, crear unes formes suaus i un interior fort. Abans, per exemple, jo tenia unes formes molt fortes, però un interior molt més feble. I ara, diguem... al meu entorn, intento transmetre unes formes suaus i tinc el cap més fort, o sigui, no m'altero tant, sé gestionar molt millor les coses i evidentment no pot ser una persona explosiva perquè en el meu cas així com era abans explosiva, doncs ara m'explotaria el cor de cop. Vull dir, l'he de cuidar i això es fa a través d'un treball molt ètic i hi ha totes les parts en el llibre per poder-lo seguir.
Uh-huh. No sé si has obtingut resposta. Quin ha estat el feedback de les persones, no?, que han llegit el llibre? Han contactat amb tu? Explica'ns l'experiència.
Sí, hi ha moltes persones anònimes que... En fi, que em parlen des d'un altre perfil perquè encara estan en aquesta fase d'acceptació, no?, de la seva malaltia, però diuen totes que ha estat un gran subidón, que... Bueno, un subidón i molt emocionant. Vull dir que sí que estic realment orgullosa de que arribi, de que serveixi. I bé, inclús ara m'han dit a l'Associació de Malalts de la Malaltia que a Sud-amèrica el llibre ja està arribant i volen fer una videoconferència, conèixer tot el mètode, i la gent realment està molt emocionada perquè és un punt de llum, no? Perquè ni... És molt difícil ensenyar-te com gestionar una malaltia incurable i aquell llibre dona totes les pautes i totes les eines, no hi ha cap cop amagat i no és un llibre testimonial ni en fi, ni ho atribueix a causes emocionals o esotèriques, sinó que és tot molt real i útil.
I molt útil, amb aquestes pautes que jo crec que no només ajuden a algú que pateix una malaltia incurable, sinó a qualsevol, no? Perquè tothom, qui més qui menys, en algun moment de la seva vida té una crisi.
Sí, una crisi i un sentiment de manca de sentit de l'existència o d'estar perdut. I aquest llibre te posa en el camí. Diu molt clar, i jo ho he experimentat i ho experimento, et surts del camí, perquè tens moments que et surts, però l'important és tornar-hi. I tornar-hi és fluir amb les circumstàncies, no estancar-te amb elles, no crear punts de negativitat irreversibles i bé, intentar entregar el millor de tu a les persones que t'estimen i a tu mateix, perquè és l'ànima.
Doncs ens podríem passar hores parlant amb la Carolina Torres, però si voleu saber més, a més de llegir el seu llibre, la trobareu a la Llar del Llibre aquest dimarts 13 de novembre a 8:15 del vespre. O sigui que us convidem a que doncs, us aproximeu a viure aquesta experiència amb ella i també doncs, a descobrir aquest llibre per viure doncs, amb autenticitat, com ella diu, per tenir doncs, cura de la vostra ànima i també per omplir aquella buidor que tots tenim en algun moment de la nostra vida. Moltes gràcies. Una abraçada.
Moltes gràcies, Raquel.